Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Coincidint ara que la ciutadania diu que tothom recordarà la nevada de 2010, nosaltres ens preguntem, algú se'n recorda que aquest divendres farà 10 anys de la celebració de la consulta per l'abolició del deute extern? Era el 12 de març de 2000 i la gent va dir sí a la condonació del deute que arrosseguen els països pobres a una consulta que es va fer a nivell de tot l'Estat coincidint amb unes eleccions generals. Sant Cugat va ser llavors la ciutat de més de 10.000 habitants que més vots va recollir, un total de 15.000, i per recordar-ho i posar el tema sobre la taula, l'Observatori del Deute amb la Globalització i la campanya Qui deu a qui ha organitzat aquest divendres un debat a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda. Dani Gómez Olivés, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització. Daniel, gràcies per ser amb nosaltres aquí. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres
per convidar-nos. Tenim, home, clar que sí, és el que toca, per parlar d'aquest pacte, entre altres coses, que celebrareu demà a la Casa de Cultura, un debat en què donarà molt de sí, perquè 10 anys doncs, us permetrà fer balanç del que s'ha fet, del que somiàveu fer i finalment on heu arribat i sobretot confirmar finalment qui assistirà a aquest debat.
Sí, en aquest debat hem volgut d'alguna manera recollir la gent que en aquell moment doncs, va ser puntera i ens va ajudar molt a la difusió. En primer terme hi ha l'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau també de la Universitat Internacional de la Pau, el coneixem de sobres, però és conciutadà nostre aquí a Sant Cugat. Ella en aquell moment doncs, va liderar la campanya de les ONGs àmbit més catòlic, que era doncs, la deuda externa, deuda eterna, es preguntaven, no? I aleshores fa 10 anys, i arrel d'això d'una recollida de signatures que van fer, que va ser una recollida de signatures a nivell internacional, que va haver-hi més de 20 milions de persones que van signar, per demanar als països enriquits, als països del nord, que cancel·lessin el deute extern, va ser aquesta campanya que va promoure d'alguna manera la consulta social per l'abolició del deute extern. També comptarem amb la Gabriela Serra, ella és activista des de fa molts anys, actualment forma part d'Entre Pobles, una ONG que treballa i col·labora amb el sud en potenciar i enfortir les xarxes del sud. En aquell moment ella era presidenta de la Federació Catalana d'ONGs. I després també comptem i tenim l'honor de tenir amb nosaltres l'Àngel Calle, és un doctor en sociologia, un dels membres destacats aleshores i encara ara activista de la Red Ciudadana per l'Abolició de la Deuda Externa, que va ser la xarxa, que a Catalunya es va dir xarxa per l'abolició de la deuda externa, que va doncs, a promoure aquesta consulta per l'abolició del deute.
Doncs la gent està convidada, Cugat.cat també seguirà aquest acte i podran veure el que ha donat de si les seves conclusions a Cugat Diari. Tenim un correu electrònic de la Sílvia Martínez, del carrer Hospital, que diu que recordo que vaig votar a la taula del carrer Rossend Arús, al barri de Sants de Barcelona. De què va servir el meu vot per poder tirar endavant aquesta consulta que vaig fer?
Jo crec que ha servit per moltes coses. La primera és perquè el tema del deute extern ja és un tema que es posa damunt la taula. És un tema que la gent el coneix. Òbviament el deute encara, malauradament, encara no s'ha cancel·lat, però és un tema que socialment i políticament és, la gent sap que existeix. Per exemple, per explicar-ho ràpidament, no, ara desgraciadament sembla que demà precisament fa 2 mesos el terratrèmol d'Haití. I fàcilment, des de la campanya que deu aquí, ens vam posar en contacte amb diferents ajuntaments, entre els quals el de Sant Cugat, per demanar que des dels municipis es demanés la cancel·lació, l'abolició del deute extern d'Haití. No va costar res convèncer a ningú. Ràpidament, aquí a Sant Cugat, a través de la xarxa solidària, vam debatre-ho, ens vam posar d'acord, es va transmetre als partits polítics i ningú ens va preguntar com fa 10 anys què és això del deute extern, no va qüestionar la necessitat o no de cancel·lació d'aquest deute. I precisament doncs, no només Sant Cugat, que va ser un dels primers ajuntaments que es va sumar a aquesta moció, sinó hi ha moltíssimes municipalitats que estan, fins i tot el Parlament de Navarra, en aquests moments doncs, activant processos de mocions per demanar al govern que cancel·li el deute. Per tant, és un tema que, d'alguna manera, aquella consulta va servir perquè és un tema que se'n parla, que se'n coneix i que fàcilment es pot tornar a posar damunt la taula. Crec que és molt important perquè això fa 10 anys no ho era, fa 10 anys s'havia d'explicar molt i s'havia de conscienciar molt la ciutadania. En termes d'eficiència, d'eficàcia, dir, jo va servir per cancel·lar el deute extern. Malauradament no, el govern espanyol continua exigint el cobrament d'aquest deute. Ara bé, és cert que sí que aquella campanya va servir perquè l'estat espanyol sigui el primer estat del món, per una manera de tenir que té una llei de gestió del deute extern que es va proposar fa 3 anys, arrel d'aquestes mobilitzacions, la campanya aleshores, que es deia la xarxa ciutadana per l'abolició del deute extern, com he dit, i l'actual, que és la campanya que diu aquí, que per d'una manera és la filla, és l'hereva d'aquella campanya, doncs ha estat treballant doncs, per això, perquè el Parlament espanyol aprovés una llei que ja dic que és la primera llei a nivell internacional en què s'obliga el govern espanyol a dur la cancel·lació del deute d'alguns dels països més empobrits i altament endeutats. El govern espanyol ho ha de fer per llei, i no només això, sinó que cada any està obligat a anar al Congrés, el govern ha d'anar al Congrés, i així ho està fent des que es va aprovar aquesta llei, a explicar quina és la gestió que fa. Per tant, tenim molta més informació que la resta de països del que l'estat espanyol es defen en quant a gestió de deute.
De fet, el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat no és el primer cop que feia una moció demanant al govern espanyol que canceli els deutes externs. Ens trobem en què, en aquesta última que heu demanat des de la xarxa solidària, es demanava també una auditoria al govern espanyol per saber fins a quin punt són legítimes les concessions d'aquestes ajudes. A més, hi ha hagut casos que hi ha països, penso que era Noruega, que va veure que havia aconseguit un crèdit que amb unes condicions no gaire bones èticament, i ho va cancel·lar. Aquesta situació és factible. Vull dir, per què aquestes auditories no estan més a l'ordre del dia per garantir una mica aquest deute extern que pugui eliminar-se?
Perquè hi ha interessos creuats, molts interessos econòmics i comercials, però si és veritat, no? Fa 10 anys no demanàvem pas les auditories, però ara sí que ho estem demanant. I per què ho estem fent? Doncs perquè ens adonem que molt de l'origen del deute és un origen, com tu deies, és il·legítim, fins i tot diríem que il·legal. Per exemple, en el cas d'Haití s'ha demostrat, i hi ha proves, no de crèdits espanyols, però el que li demanem al govern espanyol és que ho auditi, hi ha proves que molt de l'origen del deute que Haití en aquest moment se li reclama, la comunitat internacional li està reclamant, són deutes que va d'alguna manera contraure la família Duvalí, el pare i fill, per benefici propi o per compra i venda d'armes per mantenir-se en el règim, que és un règim dictatorial i opressor, o bé simplement per enriquir-se ells i la seva gent, la gent propera a la família Duvalí. Per tant, són deutes que d'alguna manera qui els deu és la família Duvalí i no pas el poble d'Haití. En el cas espanyol, també gràcies a aquesta llei que dèiem, no?, que s'ha aconseguit mercè a la consulta social de fa 10 anys, hem tingut més informació perquè el govern està obligat a donar-la i comencem a destriar. És molt difícil, és una feina feixuga i cal doncs d'alguna manera anar-la fent a poc, però el que anem veient és que hi ha alguns dels crèdits que l'estat espanyol està reclamant el seu pagament que tenen un origen il·legítim. Posaré un cas només perquè l'audiència ens entengui, no? El 100% del deute que l'estat espanyol reclama al Txad, que és un dels països més empobrits del món, està a la llista dels 171 de 177 països en nivells de desenvolupament humà, el 100% del deute que l'estat espanyol reclama al Txad són dos crèdits que l'estat espanyol va atorgar al govern del Txad per la reconstrucció d'un hotel de luxe de 5 estrelles a la capital del Txad. I a més això, com aquests crèdits es donen unes condicions més favorables, es comptabilitza com a ajuda oficial al desenvolupament d'aquell 07, que no se'n parla allà, però que també cal insistir a reclamar-lo, doncs és el deute del Txad, que en aquests moments l'està retornant, l'origen és això, és la reconstrucció, rehabilitació, més aviat, d'un hotel de luxe a la capital. Per tant, quin sentit té que el poble del Txad, dels més empobrits del planeta, que no té coberta les seves necessitats bàsiques en educació, salut, potabilització de les aigües, habitatge, etc., estigui retornant, perquè en definitiva qui ho retorna és la població. El cost d'oportunitat que té la població sempre el fet de que els seus governs retornin, prioritzin el pagament del deute enfront a cobrir les necessitats bàsiques, doncs és això, aquest cost d'oportunitat de la població l'està pagant la societat del Txad. Per què la societat del Txad ha de pagar aquest deute? No seria més aviat necessari veure quins són els responsables que han fet que això s'hagi produït i reclamar-ne a ells la seva responsabilitat? Això només és possible a través d'auditories, no?
Però jo em pregunto, perquè aquí s'estableix com un cercle viciós que jo entenc que a vosaltres és el que us posa més els pèls de punta, perquè els països rics concedeixen aquests crèdits amb uns beneficis per a aquests països rics. A més, posen com a condició a la vegada que aquests països del sud, doncs, en alguns casos, hagin de complir una sèrie de compromisos, entre cometes, ètics a nivell internacional. Si no, no te'l concedeixo. I si ets un país molt pobre, molt pobre, molt pobre, que ha de necessitat refinançar-se per poder tornar aquell crèdit, sobre et cobro interessos més alts. Vull dir, amb tot això, on està el concepte de moralitat, de responsabilitat social, que en teoria radica, no?, en aquesta concessió? Al cap i a la fi, sóc un país ric, t'ajudo a tu perquè estàs en inferioritat de condicions.
No hi és, absolutament, és que no hi és. Aquesta responsabilitat social que dius tu, que seria no tant de l'empresa, sinó de l'Estat, no?, és inexistent, i d'això ens queixem, no? Precisament, una altra de les coses que m'he oblidat a dir abans,
digues,
dels avenços que s'ha fet, és que hem aconseguit, arrel de la gestió del deute d'aquesta llei de la gestió del deute, que reformulessin els mecanismes que continuen perpetuant la generació de deute, això que venies dient tu. És a dir, encara avui en dia el govern espanyol està generant deute en els països del sud. Mitjançant com? Com es fa això? Mitjançant uns crèdits, com tu bé deies, que es donen en millors condicions que les del mercat, perquè la gent ens entengui, amb uns interessos més baixos, amb uns plaços de retorn més amplis, però amb la trampa que han d'estar lligats a la compra de béns i serveis espanyols. És a dir, a Espanya li dona un crèdit al xat, aquest hotel del xat que dèiem abans, qui el va reconstruir va ser una empresa espanyola. Per tant, hi ha un negoci, per tant, no hi ha una moralitat aquí darrere. Doncs en aquest moment el Parlament espanyol s'està debatent la reforma d'aquests instruments. I el que estem demanant des de la societat civil, des de la campanya que diu aquí, però altres, també altres plataformes i entitats socials, és que precisament hi hagi una responsabilitat en la gestió de les finances internacionals. És a dir, que, per exemple, la primera cosa és que no es donin aquests crèdits de manera lligada, és a dir, que tu el pots donar. Nosaltres defensem, des de la campanya que diu aquí, que primer hauríem de fer donacions, sobretot en els països més empobrits, més que endeutar-los una altra vegada, però si l'única possibilitat és el crèdit, que es faci de manera deslligada i sense interessos comercials, i fins i tot que hi hagi garantia, i les mateixes garanties que ens demanen nosaltres dels bancs quan anem a demanar un crèdit per comprar-nos una casa o comprar-nos un cotxe o per muntar un negoci, ens demanen la matrícula del cotxe o ens demanen qualsevol informació que puguin ells avals amb Mansalva per poder garantir ells que recobraran aquests deutes. A l'estat espanyol no ho fa així, donar aquests crèdits perquè interessa sobretot promocionar el comerç internacional de les empreses espanyoles sense prou garanties de que amb aquells projectes es generin el desenvolupament que s'espera per als països on van a caure aquests diners. No?
Imaginem que es fan totes aquestes coses, com seria un món sense, doncs això, aquests deutes pendents? Imaginem que els països rics, doncs, aposten per cancel·lar aquest deute i, sobretot, ràpidament fem una fotografia de com seria el món i també quins beneficis suposa per un estat fer aquesta anul·lació.
Sí, a veure, un món sense crèdit jo crec que és una mica inimaginable, però o sigui, realment és un debat en el que estem. Fins i tot
amb donacions, no crèdits.
Sí, no? En un món amb donacions una mica és el que, de fet, aquesta solidaritat interterritorial existeix a l'estat espanyol, no? D'aquí doncs moltes les reivindicacions històriques dels partits nacionalistes, no? Els catalans són molt solidaris amb la resta de conciutadans a l'estat. També existeix en l'interior de la Unió Europea, amb els fons estructurals, no? Els països més enriquits estan donant fons als països menys rics, no? Menys benestants a la Unió Europea per precisament ajudar a la reconstrucció. Per tant, i són fons que es donen, no que són crèdits, no? Perquè si existeix aquesta solidaritat a nivell estatal o fins i tot a la Unió Europea, no pot existir a nivell internacional. Nosaltres defensem això, que això del 0,7, que realment no tot és donació, hi ha molta part d'aquests 0,7 que són crèdits, per tant generen deute, que realment hauria de ser molt més enllà del 0,7, en estudis que diuen que hauríem d'arribar molt més enllà del 0,7 per realment fer una restitució històrica, però que a més es fes amb donació. I en quant al que tu deies de quins beneficis en podíem treure des d'aquí, jo crec que és més aviat és un benefici moral, del sentit de dir que estem ajudant aquesta gent que més ho necessita, no? Que òbviament a casa nostra també tenim molta gent que té necessitats i que també cal cobrir-les, no? Però el que estem parlant allà és gent que realment no és que no arribi a final de mes, sinó gent que no té per menjar, per beure, per anar al metge, no?
Donarem algunes dades ja per acabar aquesta entrevista. A dia d'avui, corregeix-me si m'equivoco, el deute acumulat extern és de 3,5 bilions de dòlars, amb B, bilions. Rescatar, per exemple, els bancs de la crisi, deia el Dani en una entrevista, era el doble, i bé que s'ha fet de països que han cancel·lat el deute. Tenim exemples com Noruega, Ecuador, no sé si finalment Veneçuela ha cancel·lat ja el deute que té a Haití. I per acabar, ara amb la crisi, potser molts països rics tenen l'excusa de és que ara no podem cancel·lar deutes, però ara es troba el cas peculiar de que països rics estan endeutats. Hi ha Gran Bretanya, tenim el cas de Grècia, que ha mobilitzat els països rics per ajudar a països rics. Això vosaltres, amb la vostra lluita de fa 10 anys, com s'articula en el vostre ideari?
No, jo crec que està bé. Simplement aquí el que crec que és important posar els punts sobre les is. No? Crec que el debat no és tant si cal ajudar o no cal ajudar a Grècia, jo crec que sí que cal ajudar-lo, però sobretot el que crec que el debat és que hem de demanar responsabilitat, el que dèiem abans. No? Les auditories també serveixen per demanar responsabilitat a aquells que són responsables, ja no diem culpables, perquè això ho ha de dirimir un tribunal, si de cas, però responsables. I en aquest moment el que no està passant és que no s'està exigint responsabilitat a aquells que ens han portat aquesta crisi internacional, que són els banquers, o el sistema financer, si volem dir-ho de manera abstracta. Tot el contrari, el que ha succeït és tan contradictori com que els estats, precisament per intentar evitar una crisi més profunda, han sortit en defensa del mercat, han ajudat el mercat, han ajudat aquests bancs per no, que no s'enfonsin, per no enfonsar el sistema financer, i ara quan aquests estats estan sobreendeutats i estan incomplint tractats que nosaltres mateixos hem signat, és quan el mercat li reclama als governs que han d'ajustar les seves economies. És un contrasentit. Precisament el que hauríem de fer, hauríem d'aconseguir, és que qui manés és la política damunt de l'economia, no l'economia damunt de la política. I per tant, en aquest sentit, nosaltres ja veiem bé que s'ajudi a Grècia, com s'haurà d'ajudar a Espanya, malauradament, d'aquí uns mesos, quan el Zapatero ja no sigui president. I crec que cal fer el que no és lícit, jo crec que és que ara el mercat posi condicions en els estats per fer aquests reajustaments que d'altra banda són necessaris.
Doncs Dani, ho hem de deixar aquí. Això continuarà aquest divendres a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura en aquest debat sobre els 10 anys d'aquesta consulta per l'abolició del deute extern. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i Cugat.cat ho seguirà amb atenció. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
L'entrevista.